tot costa.
El 15 de març és la data escollida per celebrar les eleccions del Barça. No estic segur que sigui la millor per compaginar-les amb el calendari del primer equip, però sí que garanteix que el procés sigui el més curt possible i, per tant, contribueix a reduir el soroll a l'entorn.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest 22 de gener del 2026, l'endemà de la victòria del Barça a Praga, que el posa camí del top 8 de la Champions, però sobretot, Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És el dia en què hem sabut, ja de manera oficial, la data de les eleccions del Barça.
Diumenge 15 de març, coincidint o no amb el partit contra el Sevilla a l'estadi, la primera data hàbil en la qual s'hi podien celebrar seran aquestes eleccions al Barça. Ho ha decidit la Junta Directiva en una reunió d'avui mateix, la Junta que presideix Joan Laporta, i de fet el mateix anunci, l'anunci l'ha fet ell mateix i ho han distribuït a través del club.
De seguida la Laia Tudela ens farà quatre pinzellades del calendari electoral, inici de data, inici de campanya electoral, el dia en què, o el moment en què Laporta haurà de dimitir, lògicament, per tornar-se a presentar, etcètera, etcètera.
El dia en què hem sabut també que Pedri en té per un mes, conseqüència de la lesió que es va fer ahir en la victòria del Barça a Praga.
Si s'allarga gaire la lesió, tornarà i ja haurem triat president.
Sí. En tot cas, tenint en compte que el jugador va notar-ho sobre el terreny de joc i que ens van espantar inicialment, si ho deixem en un mes, tots
no, millor. I si poguessin ser tres setmanes,
sí,
encara
sí,
millor.
Sí, però el Barça en aquesta ocasió ha dit que és 4. Un mes i, per tant, confiem que sigui això. Una victòria a la d'ahir del Barça que, combinada amb la resta de resultats a l'última jornada de la fase Lliga de la Champions, permet que el Barça estigui en una molt bona posició per entrar al top 8 i estalviar a la repesca, i entrarà sempre que mantingui la diferència de gols actuals respecte a City, Sporting i Atlètic de Madrid. Aquests sí que haurien de guanyar els seus partits i fer més gols que el Barça, per tant, qui millor ho té de tots aquests és el Barça.
Aquests números resumits que ens ha fet la Sònia els desplegarà d'aquí una estona la calculadora de la redacció, Ramon Salmurri.
D'altra banda, el Barça ha presentat un recurs per l'expulsió per vermella directa de Quica Nazaret ahir al partit contra l'Atlètic Club de les semifinals de la Supercopa. Si no prospera aquest recurs, la jugadora portuguesa es perdria la final de dissabte davant el Madrid. De fet, el més probable és que Quica se la perdi. El Barça va haver de jugar tota la segona part d'ahir amb 10 jugadores, però tot i així va guanyar 3-1 i s'enfrontarà, com dèiem, dissabte a les 7 de la tarda al Real Madrid.
Amb la Ruth Vila repassarem aquesta semifinal de Supercopa. Ja mirant a la final, hem quedat amb Patrick Guijarro, un dels pesos pesants, ja ho deia bé, del vestidor del Barça femení, que tot just surt d'una lesió i que ell ja va tenir mitja horeta. Veurem si s'hi veu o no jugant de titular diumenge.
Aquesta final la farà, aquesta final dissabte a les 7 la farà TV3 i la podreu sentir aquí a Catalunya Ràdio a través de la TDG i a més en el dual de TV3 si ens hi voleu buscar.
I fins i tot escoltar-la.
Sí, si voleu escoltar-la, més de sentir-la, ja estarem encantats. El Girona ha presentat Marc-André Ter Stegen com a nou porter, cedit pel Barça fins a final de temporada. En la roda de premsa, l'alemany ha reconegut que la sortida de l'equip blaugrana ha estat dura després de tant temps a l'entitat i ha afegit que té una bona relació amb Joan García, malgrat el que, bé, sempre acompanya Ter Stegen, efectivament.
Amb l'Eduard Solà repassarem aquesta roda de premsa de presentació. Interessant, evidentment, des de la òptica del Girona i també del Barça, perquè vés a saber quan feia que no escoltàvem Ter Stegen respondre a preguntes sobre la seva situació i sobre com han estat aquests últims mesos a Can Barça.
Encara en futbol, avui el torn serà pels partits de la setena jornada de l'Europa League. Destaquen el partit del Betis, que ja està jugant al camp del PAOK de Salònica, de moment amb empat a 0 al marcador, i el Celta a les 9 del vespre rep el Lilla. En bàsquet, l'Uni Girona visita l'Esquio Italià a les 8 del vespre, en partit de la quarta jornada de l'Eurolliga Femenina. Un triomf de les gironines implicaria assegurar-se la presència a la final 6 pel títol, per primer cop a la seva història.
El Xavi Soler serà els nostres ulls a Itàlia per veure si l'Uni aconsegueix aquesta fita històrica o hem d'esperar el proper partit.
També en bàsquet, demà té partit de l'Eurolliga Masculina al Barça, a la pista de l'Asbel francès, i a la junta d'aquesta tarda del Barça també han ratificat l'acord amb l'Eurolliga per les 10 pròximes temporades.
De tot plegat en parlarem avui al cinquè quart, la nostra secció de bàsquet, i també escoltarem Xavi Pasqual, que avui ha donat per fet que el Barça no fitxarà, tot i que quan va arribar ell com a entrenador es va dir ens donem un termini a veure què trobem al mercat, doncs el resum és que no han trobat res que millori la plantilla i per tant que el Barça acabarà la temporada amb la plantilla que té ara mateix.
En tenis, males notícies a l'Open d'Austràlia, perquè Paula Badós ha quedat eliminada aquesta matinada en segona ronda. El perdrà amb Sergimeteva per un doble 6-4. En handbol, la selecció espanyola s'enfronta hores d'ara a la selecció noruega, el primer partit de la segona fase de l'europeu. De moment, Espanya que guanya d'un Noruega. El partit és a la segona part. En hoquei patins, el Reus i el Barça juguen avui en competició europea a la cinquena jornada de la Champions masculina. El conjunt roig i negre juga a la pista del Saint-Omer francès a les 8. El Reus busca accedir a la quarta posició del grup, que dona accés a la segona fase. El Barça jugarà a la pista del Porto a partir de 9:45 de la nit. Una victòria, en aquest cas, implicaria el liderat del grup. I en un altre europeu, el de waterpolo de Belgrat, Espanya, Croàcia i Croàcia lluitaran pel cinquè lloc a 9:45 del vespre. És curiós perquè són els dos últims campions d'Europa i tots dos han quedat fora de les semifinals. I acabem amb motor, perquè avui comença la temporada del Mundial de Ral·lis amb la tradicional prova de Monte Carlo i amb Sebastián Ogier, vigent campió, que busca el seu desè títol mundial.
Caram, no està gens malament. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
Les eleccions del Barça seran el 15 de març i us preguntem, a dia d'avui, la porta té rival? Sí o no? Què considereu? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui està disciplinadíssim i això no sé si és bon senyal. Senyor Santi Jiménez, bona tarda.
Bona tarda. He parlat amb el Marcos i m'ha recomanat que...
Marcos López, per reduir el temps de sumari, ja ho entenc.
A més, avui ho has fet tan bé.
Sí, oi? Sí. Ja, he tingut aquesta sensació, Santi.
Sí, sí, sí. No, sí.
Anàvem bé i quan ha dit Selehmeteva he pensat...
No, m'ha semblat
és de traca.
De les millors entrades de programa de la història.
Gràcies, Santi.
Dels 10 anys, eh?
Ha dit de carrerilla, ningú posarà en dubte si he dit bé el nom o no.
Exacte, és la clau, dir-ho ràpid.
Com l'entrenador deia de l'Eslàvia. La clau era dir-lo ràpidament.
El Tripinovski.
Tertixovski.
És igual. No, no,
és... no, però si no és Tripinovski...
Val igual la del Santi com la teva, que ho sàpiguis, val igual.
Jo només sé
la que comença... La clau és dir-ho ràpid.
No. Només sé que comença per Tripi, que és l'única cosa que m'agrada.
No, no és Tripi, és Terpi. No. Oi que sí, Mireia Ruiz, bona tarda.
Però jo em vaig quedar amb Tripi i és Tripi.
No, Tertixovski, que com a entrenador no em diu gran cosa, però té un cognom que la veritat
que no oblidaràs mai.
M'encanta.
No, molt bé avui, molt bé.
Molt bé. Per cert, Mireia, hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
Encara treballadora de la TDT de Catalunya Ràdio, tot i que ahir el Departament de Comunicació del Barça i Hansi Flick van intentar fitxar-la en directe.
I ella es va deixar estimar.
Sí, molt bé.
Que va posar aquí un de moment, de moment a la TDT.
Però ella...
Ben fet.
Però ella...
Ha d'estar al mercat, sempre.
En aquest cas seria Dro. però Hansi, així no, així no. Sí, es fan les coses bé, es ve a parlar amb el club, en aquest cas, amb Ricard Torquemada, amb el president de Catalunya Ràdio, es passa per caixa, i si vols t'endús a la Mireia. Nosaltres no volem, però si ella...
Els jugadors sempre van on volen.
Clar que sí, 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 no, si la Mireia vol...
Per això jo vaig dir de moment,
perquè... Si la Mireia vol acompanyar...
No en sóc ara mateix, però mai se sap. Maybe one day.
La Mireia vol acompanyar...
En tot cas, aquestes coses sempre serveixen perquè et pugin el sou on estàs.
Jo no m'hi jugaria res, però és un bon, és una bona manera d'intentar-ho. En tot cas, si la Mireia decideix acompanyar Hansi Flick en la travessa europea de Hansi del Barça, nosaltres estarem contents per ella. I si prefereix explicar-la a la TDT, doncs encara més. No sembla que s'hagi de moure del gol a gol. Jordi Grau, bona tarda.
Però estic al mercat, també. Sí. Si tinc una oferta al Tot Costa...
Tu deixes estimar tothom, tu.
Com diu Florentino, tot té un preu.
Sí, sí,
i el
sí.
que no té preu és que no vol res.
Això és bastant, bastant veritat. En fi, fetes...
Veus a Jordi Grau a Real Madrid Televisió? Fent vídeos?
Aquesta és bona,
doncs, per què no?
Els vídeos preventius dels àrbitres.
Els vídeos preventius, jo et veig, eh?
Els vídeos preventius dels àrbitres.
Jo et veig, Jordi.
Sí?
Show me the money.
Jo et veig més de cap de comunicació de Frankie de Jong, per exemple.
Show me the money.
Clar, home, això, comparat amb els vídeos, jo això ho veig fins i tot assequible.
I
va, que tenim un...
Me n'estic enamorant i tot, últimament. Sí,
va jugar molt bé.
Aquest és el Frankie que volies, no?
Ara és quan...
És que sóc de fer justícia.
Ara és quan
va passar amb Dembélé i m'està passant amb Frenkie.
Li vas posar les piles.
Mira, o se les ha posat ell.
Ara és quan ells voldríem parlar de l'exhibició de Frenkie de Jong a Praga i nosaltres parlarem de les eleccions. Però abans recordarem que tot costa una dècada.
Sergio Busquets, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Alexia Putellas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Cesc Fàbregas, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Mireia Belmonte, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ricky Rubio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marco Van Basten, buongiorno.
Buongiorno.
Senyor Gabriel Batistuta, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Paula Badosa, bona tarda i benvinguda al Tot Costa.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Tot costa una dècada.
Autèntica exhibició de poder del Tot Costa en aquests gairebé 10 anys de...
L'equip de producció, vols dir?
Sí, sí, del programa.
Evidentment, sí, de l'equip del Tot Costa.
Si fos per mi, no, només t'entrevistaríem a tu ja.
I
potser em diries que no. Ah, ja acabo jo la frase, que ets així de dolent. Va, tira salva.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Abans que us abraoneu al damunt del salvapou per els sons gairebé guturals que estrenen a Canseta en aquest Tot Costa, això és la banda sonora de Cirat. I tot i la crítica a la música, això serveix per fer una felicitació a un dels nostres oients més insignes. Va seure's aquí, on hi ha Santi Jiménez fa no gaires setmanes, l'actor Sergi López, protagonista principal de Cirat, que avui ha estat nominada als Oscars com a millor pel·lícula internacional i, a més, com a millor so. Que no banda sonora, aquí els...
Pues a mi m'agrada més la banda sonora que la pel·lícula, eh?
Bé, això va a gustos, però en tot cas...
No, però ara de cop, recordem que passen 13 minuts de les 7 de la tarda perquè podrien ser perfectament les 4 de la matinada amb aquesta música. En una rave, concretament, que és del que va la pel·lícula. Sí.
Les raves d'aquesta gent?
Bé, són a les 12 del matí, també. Tens raó, tens raó.
24 hores són, no?
I són de gent gran, no hi ha ni un jove a les raves, aquestes. Però, bueno...
No has estat a cap d'aquestes raves, eh?
No,
parles com si hi haguessis estat, eh?
Certament.
Trobo que no me l'imagino gaire.
No, perquè vaig veure mitja pel·lícula, només et diré això. Vaig ja aixecar del cinema mitja pel·lícula.
No parlarem del moment traumàtic de la pel·lícula perquè hi ha gent que no l'ha vist i no cal fer
spoiler. Insisteixo que això no era per fer el Cinemania ni la finestra indiscreta, sinó per felicitar, que és el que ens interessa, el Sergi López, que esperem... Vaja, no sé si ho té decidit ja, que vagi a Los Angeles a la...
Molt de Sergi López.
A la gala, absolutament, i Bé, llevat que coincideixi amb un partit del Barça, perquè ja va quedar clar que ell gairebé el que més interessa a la vida és el Barça i el tot costa, i no sé si per aquest ordre. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Laia... La presentadora del reservat, tu.
Què passa?
No, però hi ha certa tensió amb els presentadors del tot costa aquesta setmana.
Això segons com
veieu
vosaltres les coses.
Hem rebut força més.
Jo en protesta l'anava a escoltar i avui no l'he escoltat. Aquesta setmana no el penso escoltar.
Vaja.
Després la Laia...
Quina novetat.
Després... No és veritat.
És
això,
és no,
això sí que no és veritat.
Vinga, va.
No. La Laia després ens parlarà del reservat, sí. Però ara ve a explicar-nos que el Barça ha convocat eleccions pel 15 de març.
El primer dia que, segons estatuts, es poden convocar eleccions és el 15 de març al 15 de juny. Avui han fet junta directiva i la data proposada per Joan Laporta i acceptada i aprovada per tota la junta directiva és aquest diumenge 15 de març. Hi havia una altra opció sobre la taula que ja hem anat explicant, que era la del 22 de març, bàsicament aquell, la d'aquell cap de setmana, perquè com que encara no hi ha els horaris de partits, doncs semblava que podies treballar amb més facilitat aquelles dates, però avui han decidit que no, el més aviat possible, que serà aquest 15 de març. És el cap de setmana que coincideix amb un Barça-Sevilla, cau el partit enmig dels vuitens de final de l'anada i la tornada. Clar, veurem l'horari, encara no està posat, però...
Per lògica, el Barça-Sevilla serà dissabte.
En principi hauria de ser dissabte, per tant això voldria dir que les eleccions, com que han de ser el 15,
no,
que és diumenge, s'haurien
de
celebrar, exacte, no dia de partit, que és cert que no obliguen els estatuts,
no, no.
Però per fomentar la participació doncs sempre és millor si coincideix en dia de partit. El president del Barça, Joan Laporta, que explica el perquè d'aquesta data.
Avui, en sessió de junta directiva, hem acordat que el proper 15 de març celebrarem eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona. Pensem que pel funcionament ordinari del club, tant a nivell institucional com sobretot a nivell esportiu, és la data més apropiada i bueno, estem segurs de que seran unes eleccions modèliques i que hi haurà una gran participació.
A partir d'aquí ja s'engega tot el procés electoral, és a dir, tot el calendari electoral que el club anirà detallant els pròxims dies més concretament. Sí que està marcat pels estatuts, però vaja, entre el... Més o menys pel que han dit i han parlat a la junta directiva, han parlat ells entre el 8 de març i el 21 de març. Ells han posat entre el 8 i el 21 de març són els dies en què Laporta té per dimitir, perquè Joan Laporta ha de dimitir abans que es presentin les candidatures. Ai, perdó, de febrer, de febrer. De febrer, m'he equivocat. Del 8 al 21 de febrer. Perquè ha de dimitir abans que es presentin les candidatures. Per tant, aquests són els dies que bé, Laporta algun dia d'aquests, entre el 8 i el 21 de febrer, dimitirà. També dimitiran doncs, bona part dels directius de la Junta. Quedarà una Junta provisional al voltant d'uns 6 directius, encapçalada per el vicepresident primer, Rafa Juste, que es convertirà doncs, en la cara visible d'aquesta nova Junta provisional, fins que, en cas que revalidin, diríem, el mandat i guanyi Joan Laporta, doncs l'1 de juliol tornaria a agafar el càrrec de president.
Ara potser et demano un detall. Això no és gestora, és provisional, eh? Ho dic perquè en les últimes...
Sí, però allò va ser...
Hi havia Tusquets de present...
Entenc que el que es queda... O sigui, que es quedi Rafa Juste és per evitar que hi hagi un...
Segurament,
sí,
segurament.
Perquè allò va dimitir tota la Junta.
Exacte.
De Bartomeu.
Sí, sí. Clar,
sí, i és diferent. Dos terços, si queda un terç de la Junta...
Poden seguir governant ells.
Segueixen governant ells. I és el que deia el Jordi ara, que no havia passat abans, que és quan el president de la Comissió Econòmica, com va ser
Tusquets.
Sara Martín o...
no, dic les últimes, que va
Tusquets,
ser
Tusquets. O... Hi havia algun altre, em sembla que va haver-hi.
Traité.
Traité, exacte. Van exercir aquest període de president de la Comissió Gestora.
En aquest cas serà Junta Provisional.
Seria la Junta Provisional perquè... actual, amb Rafa Juste. A partir d'aquí, els calendaris ja els anirem veient, però depèn una mica de... Perquè es barreja dies naturals i hàbils, en funció de si el dissabte es considera dia hàbil o no, doncs començarà abans o després.
Va haver-hi un...
Sí, ja va haver-hi amb Agustí Benedito,
Agustí
crec.
Agustí Benedito va impugnar un dia d'aquests, que era un dissabte, sembla.
I li van...
Crec que li van donar la raó.
No ho tinc clar, llavors... Per això deia que la Junta Directiva han parlat del 8-21, això voldria dir que es consideren hàbils dissabte, perquè llavors voldria dir que el 8 de febrer és el primer dia que han de publicar les eleccions. En qualsevol cas, aquella primera setmana de febrer és quan han de convocar oficialment, publicant en mitjans de comunicació i informant a tots els socis que es convoquen les eleccions, i llavors dates importants, doncs si el 15 de març són les eleccions, la campanya comença, la campanya oficial començaria el 6 de març, que és un divendres, sí, insisteixo, considerem que el dissabte és dia hàbil, i si no, doncs una mica abans. aquells últims dies.
Molt bé, doncs...
I aquests dies hem de veure doncs, tot allò que aquí es presenta precandidat, si aconsegueixen les firmes, les presenten, les validen...
Les llencen...
paper de ceba...
Clar, si la campanya electoral és el 6 de març, tot el procés de recollida de signatures ha de començar molt abans d'això, per tant, gairebé a finals de febrer estarem embarcats amb recollides
ja,
de...
Ja hi som.
De... Sí, no, ja ho sé, però ara amb més raó, perquè ara ja està donat el tret de sortida. Bé, la data no sé si us ofereix algun dubte. Jo ja ho he comentat a l'inici... fotre-la al mig dels vuitens de la Champions, no sé si és el millor moment esportiu.
Totes tenen el seu problema, no?
Sí, segur. Sí,
perquè si les poses a final...
No, si les poses al juny, esportiu no n'hi ha cap de problema. És a dir, criteri fos estrictament esportiu, les poses al juny i llestos.
Jo, des que van guanyar la Supercopa al Madrid, ja em veia que seria no abans possible.
Evident, sí.
Bé, t'arrisques que et caigui al mig dels vuitens, tu pots perdre el partit de vuitens de l'anada, però mai saps com acabarà la tornada.
Estàs viuen tot.
Sí, el que vull dir és que Laporta té tot el dret, perquè els estatuts el capaciten, el legitimen a posar la data que vulgui, i si a ell li interessen més aviat, o considera que és la millor, pot fer-ho. Ara, que l'argument sigui que és un bon moment esportiu, jo crec que no, però en fi, no té més importància.
Jo també hauria preferit que haguessin estat al final de temporada. Desconec, no sé si ho ha dit el president o no, si n'ha parlat amb Hansi Flick, que em semblaria una cosa interessant. Bona és a dir, pregunta. Jo crec que no ha de marcar l'agenda Hansi Flick del club, no. Però crec que no estaria de més, i sobretot havent-hi la connexió tan directa que hi ha entre el president i l'entrenador, comentar-li, escolta, resulta que aquí aviat posarem en marxa les eleccions, que a la meitat de l'eliminatòria de vuitens hi haurà les eleccions. No sé quina hauria estat l'opinió de Flick, si és que n'han parlat. Insisteixo, no sé si el president ho ha comentat o no. Jo crec que hauria estat millor per tots al final de la temporada. I per mi, tot i que els estatuts és cert que no hi obliguen, per mi és fonamental que siguin en dia de partit.
Jo ja estic d'acord.
És a dir, no m'imagino la gent anant el dia 14 a veure el Barça-Sevilla i l'endemà, que clar, no sé també on es muntarà l'operatiu, tal com està el Camp Nou.
No, això encara no s'ha parlat. Clar, l'auditori és un espai petit, per acollir tots. Tens el Palau Blaugrana, que no sé com està d'aquelles dates, si es podia fer o no.
En qualsevol cas, i pensant en la gent de comarques, els faràs anar dissabte al partit i l'endemà mateix els faràs tornar a votar.
Havien fet alguna vegada...
El Palau de Congressos, fins i tot, crec que s'havia fet.
I es pot, no només es pot votar, diguem-ne...
Es pot votar per correu, entenc.
A Barcelona.
Sí, hi havia hagut seus.
Seus, o sigui, es podia votar a Girona, es podia votar a Lleida, es podia votar a Manresa...
No sé si va ser durant el Covid que es va haver de votar alguna cosa, també.
Sí, que ja em sona això.
Ara no sé què.
Sembla que es pot votar. O sigui, no cal anar al Camp Nou a votar, es pot diversificar la... No sé.
Durant el Covid no va ser un referèndum?
Pot ser.
Alguna cosa, perquè això de les seus ara m'has fet recordar...
Em sona que es va votar alguna cosa i hi havia per comarques.
En tot cas...
Per tancar dubtes, els dissabtes, segons els estatuts, són considerats dies hàbils. Perquè, com deia crec que va ser arran d'una moció de censura, com deia el Santi, que José Benedito va plantejar el dubte, el club li considerava, però els estatuts ho deixaven obert, el 2018 es van modificar els estatuts i els dissabtes són dies hàbils.
Per tant,
els únics dies inhàbils, per dir-ho així, diumenges i festius.
Molt bé. Doncs seran el 15 de març i a tomb d'això que diu el Jordi, jo insisteixo, o fan alguna cosa que no es fa habitualment, que és fer jugar diumenge un equip que juga a Europa dimarts o dimecres, o el partit no coincidirà amb dia de partit, perquè el Barça-Sevilla fa tota la pinta
va
que
ser, va ser les últimes eleccions. Les últimes eleccions, si recordeu, es van ajornar pel tema del Covid. Les últimes eleccions, quan que guanya Joan Laporta, es van haver d'ajornar pel tema del Covid i es van muntar seus per votar en capitals de província i crec que fins i tot alguna més fora de capitals de província, i les imatges d'aquelles eleccions, la gent porta mascareta votant.
Però com que es van ajornar? Van ser el 2021 quan va plegar Bartomeu, no?
Sí, però estàvem encara amb mascareta amunt, mascareta avall.
Sí, no,
feia
sí,
un any de l'explosió del Covid.
Pandèmia, no, vols dir que quan ell dimiteja era el 21... que era, encara estava en postpandèmia i segurament Bartomeu, hi hauria moltes restriccions.
Que, Bartomeu jo crec que dimiteix a primers d'any, sí. I les eleccions van acabar sent el 7 de març. Si no
van ser el març del 21. Sí. El Covid és l'any abans, però encara estava amb mascareta amunt, sí, sí, mascareta avall. Restauració tancada, restauració oberta. Es van moure la data de les eleccions.
Després de les eleccions, el Barça guanya la Copa del Rei amb Koeman a la Cartuja.
La Cartuja buida.
Sense públic.
La Cartuja buida.
Sí, hi havia... hi havia una data, llavors, per motiu de la, sí, de la pandèmia,
es
van ajornar sense data inicial, perquè s'havia d'esperar a veure quan podia ser. Sí, sí,
feia un any de l'explosió del Covid, però encara estàvem amb restriccions.
I es van acabar fixant el 7 de març.
Correcte.
Molt bé, doncs aquest any seran el 15. Per tancar de moment la qüestió, evidentment n'haurem de parlar i molt durant els pròxims gairebé 2 mesos. Demà ja ha convocat un acte Víctor Font, avui hem tingut alguna reacció de Xavi Vilajoana. Creieu que la porta té rival a dia d'avui?
Té oponents.
Sí, jo crec que no. Oponents no rivals, no rivals forts.
Sí, jo crec que és el gran favorit, em sembla que és el gran favorit, i si van tots separats, em sembla que no hi ha partit.
Com les esquerres, no?, que ja passa això.
Sí, clar. S'ascindeixen en un taxi. Però a mi em sembla que amb el moment de l'equip, amb els èxits de la temporada passada, segurament les eleccions també seran amb un Camp Nou amb 62.500 espectadors, amb el Gol Nord ja obert, em sembla que és el gran favorit. El que sí que passa és que crec que aquestes eleccions sí que poden decidir qui seria el proper aspirant seriós a ser president del Barça.
Sí que
tens. Home, perquè són les últimes que es pot presentar Joan Laporta.
Això sí,
clar.
Sí, sí.
Clar, és a dir...
D'això ja en parlarem, sí. Però imagina...
No, però és important.
No, jo ho veig així, o sigui, crec que... I et diria que algun candidat també ho veuen com...
Ho treballa... Aquesta va ser, jo crec, la tàctica de Víctor Font la primera vegada que s'hi va presentar. Però no sé si li ha acabat sortint.
En el cas dels altres dos, no, de Vilajoana i de Síria, no, perquè debuta...
No va aconseguir les signatures.
Però en el cas de Víctor Font, clar, seria allargar l'espera pel cap baix...
A mi són unes eleccions que em sembla que són entre els outsiders.
Per veure qui queda segon.
Per veure qui queda segon i qui és el favorit per les següents eleccions.
Sumat a tot això que ha dit el Santi, un Camp Nou amb 62.000 persones, també jo crec que també tindrà un paper bastant important la temporada que està fent Joan Garcia, per exemple. Tot el que ha portat els últims anys a nivell de jugadors a la porta al Barça, l'encert o el triomf de Joan Garcia i de llançar-se a la piscina al 100%, i probablement aquesta part més de hooligan, d'anar a l'Espanyol i com ho han enllaçat tot plegat, que Ter Stegen, que una mica ha fet un pols amb la Junta i semblava que alguna part de l'aficionat del Barça fos molt reticent a Ter Stegen, que Laporta hagi acabat guanyant, per dir d'alguna manera, aquesta batalla, i que Ter Stegen de moment no sigui jugador del Barça fins al juny. És que jo crec que hi ha moltes coses que poden influir i de moment el Barça va molt bé i Joan Garcia és un gran triomf que jo crec que molta gent la fa correspondre a Joan Laporta.
Per tant, tenim dos nos, Grau.
No sabrem el partit que hi ha fins a la proclamació dels candidats. Perquè és que sí, ara t'ho has dit noms, eh? Vilajoana, Síria i Font.
Bé, són els que hi ha.
Quants aconseguiran les signatures? No ho sabrem. No sé. Per tant, jo, fins que no hi hagi la proclamació dels candidats, no em definirem si hi ha partit o no.
Si vols dir que, per exemple, si en passés un, ho veuries més possible que si passen,
sí,
els tres?
Sí, crec que és evident.
Jo crec que dos de tres.
És matemàtic, és una pregunta absurda.
És a dir, la porta contra tres, no hi ha partit. La porta contra un, doncs ja en parlarem.
Pots aglutinar el vot anti la porta.
Ja en parlarem.
I aleshores veure fins a quin punt és gran o no.
Llavors gairebé és un plebiscit, sí, no? Sí, sí. És la porta sí o la porta no?
Sí, sí.
Si és la porta, compta 3,
jo
fins i tot li recomanaria al club que no faci, que s'estalviï les despeses de les eleccions.
Doncs tenim dos nos i un ni so. A veure què diu la nostra audiència. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
La pregunta aquesta que fèiem als nostres col·laboradors, les eleccions seran el 15 de març. A dia d'avui la porta té rival, la nostra audiència diu...
Que no. En un 86% que sí, per tant, en un 14%. Exemples molt ràpids. El Dressel diu no, clarament no. El Lluís Penya-Segat diu, analitzant els seus rivals, te n'adones que no tenen res a fer per molt que el critiquin. El Demià Feixes, no crec que tingui rival, qui està al càrrec sempre té avantatge i, a més, el Damià considera que l'oposició que té la porta és molt justeta, diu només criticar i cap crítica constructiva. El Juan Diego Martínez diu no en té cap, cada vegada que un precandidat i ho posa entre cometes obre la boca li dona més vots a la porta. El Sanagli diu rival amb opcions de guanyar no en tindrà, els opositors això sí faran soroll. L'Esdin no en té ara i diu tampoc en tindrà el 15 de març. Per tant, en respon ara i en respon el 15 de març. I el Macià Nicolau, un dels clàssics del Tot Costa, una mica en la línia del que deia la Mireia, ha il·lusionat un altre cop a l'afició del futbol, que és el 90% de la massa social, té el nou Camp Nou, que ha de ser el pilar econòmic del futur, i dona, diu, un bany de carisma a qualsevol altre candidat. Per això, la porta no té rival.
Doncs la nostra audiència ho té claríssim. Ara m'ha vingut a la memòria quan hi havia enquestes que li donaven un 0% a Joan Laporta el 2003 i va acabar de president. Vull dir que això serà tan llarg com el temps que falta d'aquí al 15 de març i les coses que puguin passar. Gràcies, Marcos.
Fins ara.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Amb la cama esquerra, pica el corre tancadet, la pentina enrere, un jugador... Gol! L'acaba de marcar en una jugada enrevessada on han acabat entrant pilota, porter, davanter i defensa. Pedri juga cap a Eric García, torna a trobar-se en la mateixa situació. Tot sol Eric, que no vol provar el xut, ara l'envia per Rafinha, toc d'esperó, cap a De Jong l'envia a l'interior d'àrea per Fermín, xuta Fermín, gol! Gol, 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 gol! Fantàstic Fermín, fantàstic Fermín, una vegada més. De Jong la juga cap a la banda dreta per Bardaggi. Aguanta Bardaggi, fa la passada per Pedri. Pedri és a la frontal, congela la pilota. Continua la remena, gira, la toca per Fermín, però la xut Fermín! Gol, 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 ara amb un xut potent des de fora l'àrea. Pica el corna, el primer pal, la pentina, en gol en pròpia porta. Gol en pròpia porta. L'ha acabat tocant, crec que Eric, després d'una pentinada o intent de pentinada al primer pal, i novament d'un corna des del mateix costat, el que dieu Lewandowski.
Sembla.
Centre Koundé, l'espera Lewandowski, toca amb el cap un defensa, intenten refusar-la, no ho aconsegueixen, la rep Olmo, Olmo des de la frontal, pica la pilota, gol, 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 golaç, 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 Olmo, 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 que diumenge a Noeta, basta de pega, i va fallar tot el que va tenir, acaba de fer un gol de traca i mocador, el 18 de la segona meitat, Dani Olmo marca un golaç per tornar a avançar el Barça. Avança, posa la motoreta en marxa, continua en Garabal, de l'envia per Rashford, Rashford a l'interior de l'àrea, la rep Escurà, tot i així podrà fer la centrada, i arriba Lewandowski, gol, 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 Lewandowski.
No, no, es muy difícil, te ves los pies, las manos, pero bueno, no es excusa, creo que hemos hecho lo mejor que hemos podido, hemos hecho un gran partido y hemos conseguido la victoria.
Així és com a la gèlida nit de Praga, el Barça va guanyar l'Eslàvia per 2-4 i manté intactes les seves opcions d'acabar aquesta fase lliga de la Champions en el top 8 i, per tant, saltar directament als vuitens de final. De seguida en parlarem de tot plegat, però el peatge, l'Aia, És aquesta lesió que patia Pedri i que ara ja sabem que tindrà un mes al garatge.
Sí, un mes de baixa Pedri per una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta, un trencament que va tenir el partit d'ahir. En un primer moment és cert que, per la reacció que té Pedri, s'espanta molt el jugador a la banqueta i també la seva família s'espanta, perquè amb les mans a la cara t'imagines el pitjor, parlant de Pedri, t'imagines molts mesos de baixa. És cert que després, quan parlen amb ell els metges a Praga i explica Pedri que ha sentit i les primeres exploracions, es tranquil·litzen tot plegats, veuen que no serà tan greu, però no deixa de ser un mes de baixa.
Sí, sí.
No és greu, però és un mes de baixa, segons ha posat el comunicat del club. I també és cert que han posat un mes, però tenint en compte Pedri, pot ser una mica més. Vull dir, tampoc... que normalment diem, a veure si és curs en terminis.
No han posat un mes per no posar 3 setmanes, sinó que han posat un mes...
per no posar mes i mig. No estic dient que estigui un mes i mig a baixa, però vull dir que bé, que a poc a poc, que anirem veient, que tant de bo sigui un mes.
Sí, sí.
Si tot va bé...
Jo crec que tiren al revés, que si és...
normalment...
que pensen 3 setmanes i diuen un mes.
Normalment...
és així, normalment és com diu el Santi.
Passa que hem fet la consulta perquè normalment és així. Aviam si podíem dir... pot tornar abans. I la resposta que hem rebut és...
però en Pedri s'ha d'anar molt de compte.
Ho hem fet al revés, segurament. Però vaja.
A mi m'han dit minuts contra el Llevant.
I aquest partit quin és?
L'últim de febrer.
Un mes seria. Llavors seria complir termini aquella setmana del 22.
És el mateix que... però, clar, s'ha de veure les sensacions, com està...
bé, veurem, aniran dia setmana a setmana.
La confiança que tingui o no, clar.
Si es compleixen aquests terminis que han posat al comunicat, que és aquest mes, es podria perdre 6 partits mínim o fins i tot tens 8 partits si avances a la Copa si has de jugar a play-off de Champions, per exemple, doncs també en podrien ser més. Aquesta és la tercera aturada de Pedri aquesta temporada per qüestions físiques. La primera va ser la lesió muscular que va tenir a la cuixa esquerra, l'altra cama, que el va tenir entre octubre i novembre un mes aturat, es va perdre 5 partits. Després és cert que també va estar de baixa un partit, es va perdre el partit del Villarreal per les molèsties que va sentir en la mateixa zona de la lesió, i ara doncs aquesta altra cama, que en el que dèiem es podrien perdre 6-8 partits en total. Bé, esperem que es quedi aquí.
Clar, la part bona és que si tot va com ha d'anar no es perdrà el playoff de la Champions, que es perdria en aquest calendari com a mínim l'anada. Jo crec que el calendari de Lliga l'ha dissenyat Pedri per perdre-se'l, perquè...
bé, va dir, ara és el moment,
No és el més complicat de tots.
No, tens Oviedo, tens Elx, tens Girona, tens Mallorca... vaja.
I a la Copa l'Albacete...
exacte. L'únic...
bueno, cuida, sí, perdó, amb tots el respecte, que m'acaba de mirar la Mireia com dient, què dius, boig?
L'únic entrebanc gran seria, evidentment, si has de jugar al play-off de la Champions i una anada de semifinals de Copa que no saps contra qui et tocaria en cas que passis l'Albacete. A mi, més que el que es perd Pedri, que ja serà un segon més sumat al que ja es va perdre, és que no tornem al Pedri pretemporada anterior, en què no només estava bé, sinó que ho havia de jugar tot. I aquest any ja en portem dues. Em preocupa. No vull cridar el mal temps, però són dues lesions, no a la mateixa cama, però d'una naturalesa molt semblant.
Perquè tu et van explicar que havien fitxat un senyor que amb això es solucionava tot, eh?
Bé, no sé, van fitxar un senyor...
Has deixat la pilota volant, sí, sí, no, i ha arribat.
No ho he fet expressament, però
un senyor de l'estaf.
De cop l'he vist votant i he vist aparèixer a Grau amb el nou en planxa. Dic,
a salari de futbolista. A salari de futbolista.
Que no, mai més...
Et van dir que mai més es lesionaria Pedri. Escolta, i l'any passat gairebé ens ho vam haver de creure... i resulta que ara...
L'any passat ho vas creure,
sí. Sí, sí, sí. Sí, però la primera temporada amb Koeman aquest senyor tampoc no hi era i tampoc no es va lesionar mai i va jugar 70 partits seguits.
Va
jugar 70 partits seguits.
Però la teoria era que ens l'havien destrossat portant-lo als Jocs i a l'Eurocopa, i des d'aleshores no havíem viscut una temporada sencera de Pedri l'any passat.
I resulta que...
per la rua de l'any passat va ser...
hem tornat a la realitat. I saps què passarà? Que a final de febrer resultarà que Pedri s'haurà perdut un terç de la temporada.
Sí, fins a aquell moment, sí.
El futbolista més important de la plantilla.
Ara mateix em sembla que...
hi ha un senyor només pendent de Pedri.
Sí? N'hi ha un només de Pedri?
Sí, sí.
Pendent de Pedri.
Home, va arribar...
viu per Pedri.
Va arribar dient que amb ell Pedri no es tornaria a lesionar, si no m'equivoco.
Però no, m'està dient de veritat que hi ha un tio que només treballa amb Pedri?
Pregunta-ho.
Hosti.
Bé, no seria el primer cop que això passa. Ja, jo recordo que va haver-hi un moment amb Messi, sí, i hi havia Juanjo Brau sempre pendent només de Messi.
Val, d'acord. Sí, sí. Home,
de fet, era el funcionament que hi havia aleshores, que cada recuperador, diríem, es quedava un o dos jugadors.
Veient el pòster del Mundo...
Una cosa és que se'ls i l'altra és que n'hi hagi un...
Veient el pòster del Mundo Deportivo...
Això és veritat.
Sí, poden sí. haver-hi dos pendents de cada jugador, eh?
Home, sí, doncs, hi ha molta gent en aquella
cosa, eh? Em compadeixo...
Quan Johan Cruyff va dir allò, aquí hi ha més jefes que índios... es referia a una cosa així.
Alerta, eh? Jo no vull dir que ni no en sàpigui, ni sigui dolent, ni sigui culpable de res. Jo el que vull dir és que quan ens van vendre segons quina moto a tots plegats, doncs la moto aquesta temporada ja no té ni rodes.
Sí, perquè sí, les lesions, en el fons, són inevitables. Hi ha jugadors més propensos i jugadors menys propensos. I Pedri és un jugador propens a les lesions musculars.
Ara,
és cert que l'any passat van tocar tecles que van funcionar...
O la casualitat.
Bé,
perquè segurament aquest any estan fent el mateix. I la casualitat. I ahir potser feia massa fred. I resulta que un dia a Guadalajara, millor que no hagués jugat, i Flick li van colar per l'escaire i el va treure una estoneta amb tota la bona fe del món i no va poder anar a Vila-real. Passen coses.
Sí, sí, sí.
El tema del fred, més que la provoqués... Pel que tinc entès, pel que m'han explicat, és que va fer que Pedri s'alarmés molt més, perquè la punxada va ser més grossa. Molt això bé. Sí que...
Home, a veure...
Sí que ho va tenir.
Per com va marxar, la imatge de veient-lo marxar, et pensaves, mare meva, que la cosa s'havia acabat,
però
eh?
Perquè ell ho va
jo em vaig arribar a pensar que fins i tot igual hi hauria el tendó afectat i que hosti. La veritat és que la notícia avui ha sigut... crec que allibera d'hora.
La
va marxar molt coix.
La sensació era molt pitjor del que ha passat.
Però perquè ell la tenia, perquè la sensació que ell va tenir, el dolor, la punxada que ell va notar va ser molt més gran. I en aquell moment...
Mai hem rebut un mes de baixa de Pedri com una bona notícia.
Sí.
No, jo perquè ja tenia el cap al calendari, però ja fa temps que penso que aquest mes és un balneari, i vaig pensar, home, doncs mira, si s'ha de trencar...
Ara.
Diari algo.
Per què?
Perquè ell ha dit que només teníem l'Albacete, me l'he mirat malament d'home, Celta i Madrid aquí, i ens n'estem enfotent, i tu dius que ara que el mes és un balneari.
Celta i Madrid juguem aquest mes?
No, que juguem amb l'Albacete.
Ah, que ha eliminat el Madrid.
Si l'Albacete és una dificultat del calendari, vaja,
no, quan vingui
el Girona se t'ha fotre a tremolar.
Si alguna cosa té flic, és que el Barça no caurà eliminat l'Albacete. El Barça podrà perdre a altres llocs.
Probablement...
Però Albacete, el Barça, no. Cobra.
Probablement perquè...
Es farà ja malament i ho tiren tot.
Perquè se'l prendrà seriosament.
No, perquè, com tu deies, és que Pedri a Santander també va entrar, i Rafinha, que també estava
perquè així... Els va necessitar...
Perquè va dir s'ha acabat el bròquil i els va fer entrar de
perquè,
tot de cop.
Perquè volia passar.
Però això jo sí. És bastant... Jo que sóc de competir-ho, de voler-ho competir tot, jo això ho trobo bastant discutible. No sé si això, a la llarga... haver d'anar forçant jugadors que són capitals en partits de Santander i a Guadalajara és bon negoci, però això, evidentment...
A Guadalajara no, perquè ja hem explicat el que passava. A Guadalajara, evidentment, no. Però si els futbolistes bons estan en condicions, han de poder jugar mitja hora a Santander, tranquil·lament.
Ja, però és que potser
si
no
l'equip els necessita.
Perquè és una lesió fa dos mesos, una molèstia...
Jo a Santander no tinc notícies de...
No,
el
jo
tema
no
de Guadalajara
jo
no ho vam explicar no que... i l'evidència de que no havia de jugar és que el següent partit, que era importantíssim a la Ceràmica, no va poder anar-hi.
Bé,
després de Santander, ell ha continuat jugant i amb normalitat, i
que...
bé.
Que donem per bo aquest mes de Pedri, tenint en compte tot el que ens temíem i el calendari que ve. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La segona qüestió derivada del partit d'ahir és que el Barça queda en una molt bona disposició per classificar-se pel top 8, però que s'han de fer números i que serà més que mai l'última jornada de dimecres vinent a les 9, Barça-Copenhagen, nit de transistors, que dirien els antics.
A veure, la jornada ha estat propícia pel Barça perquè va aconseguir la victòria, molts dels seus rivals directes van deixar-se punts, i això ha fet que el conjunt blaugrana a hores d'ara sigui novè amb 13 punts. Recordo que els 8 primers equips van al top 8, que és l'objectiu del Barça, i el Barça és ara mateix novè amb 13 punts. Què passa aquí? Que hi ha 8 equips amb 13 punts. I, per tant, el primer que cal tenir clar és que el gol average serà definitiu. Amb 13 punts, és a dir, els mateixos que el Barça, hi ha el Paris Saint-Germain, el Newcastle i el Chelsea, que estan a dins del top 8 i tenen millor gol average que el Barça. I hi ha també l'Sporting de Portugal, el City, l'Atlètic de Madrid i l'Atalanta, que estan fora del top 8 i tenen pitjor gol average que el Barça. El Barça jugarà aquesta última jornada contra el Copenhagen a casa i, a més, es dona la casuística que hi ha un Paris Saint-Germain, Newcastle, dos equips amb els mateixos punts que el Barça i dins del top 8 que juguen entre si. Per tant, el Barça, si guanya i té cura o com a mínim conserva aquest gol average, és de suposar que estarà a dins del top 8.
Mm. Ho veieu així? La veritat és que la combinació és complicada de controlar, fins i tot en aquesta combinació hi podríem incloure equips que tenen més punts que,
com el Madrid,
que el Barça. Jo no descarto que el Madrid palmi a Lisboa perquè el Benfica ha de guanyar o se'n va al carrer.
Jo sé.
És que, de fet, hi ha 13 equips separats en només 3 punts. Mm. És a dir, el Madrid és tercer amb 15 i la Juve és quinzena amb 12.
Sí, sí. No, sí.
Per tant, té molt aquest sentit. Sistema de Champions mola.
El format està molt divertit ara en l'última jornada.
És molt divertit.
Sí. Molt emocionant.
De fet, fins i tot aquesta última jornada és millor que la de l'any passat. Que sí que és veritat que París i City penjaven d'un fil, però la resta de partits eren bastant intrascendents.
A mi em sembla que el format, fins el format tot, està
aquesta última
molt
jornada,
l'any passat, fins i tot recordo que el Barça
es jugava a ser primer.
Va empatar amb l'Atalanta, però no, crec que no podria haver estat.
Va haver-hi un moment no sé si que el Liverpool... Crec que va haver-hi un moment que el Barça va ser primer.
O sigui, en tot cas, el Barça guanyava i el Liverpool no, i era primer.
El Barça, com que ja hi era, no va jugar aquell partit amb una gran urgència i en aquest cas ens tocarà estar pendents d'altres marcadors, etcètera.
Sí. I de que un Copenhague, un Barça-Copenhague, que en una fase de grups hagués sigut un partit de
bunyol.
Ara has d'anar a veure quan els hi fots. Primer guanyar-lo.
I el Copenhague no està eliminat, eh?
I el Copenhague no està eliminat. El Copenhague va empatar l'última jornada. Per tant, em sembla que el sistema aquest de Champions a mi em convenç bastant.
Molt bé.
La gran notícia de la jornada és que el Barça passa a dependre d'ell mateix. Jo era dels que pensava, d'entrada, que ho tenia complicat.
El Bodø/Glimt ens va fer un favor.
Si el Barça fa més gols que la resta de rivals, passa. Per tant, el Barça depèn de si mateix.
Semànticament, dependre de tu mateix vol dir que no has de fer res dels altres partits i, en aquest cas, quan acabis el partit, hauràs de mirar els altres marcadors.
Si tu has guanyat 5-0, no cal que miris els altres marcadors.
Quan acabis el partit, hauràs de mirar els altres marcadors. Per tant, tècnicament, no depens de tu mateix.
Com que no? Si tu fas més gols que els teus rivals...
Sí, home, sí, però això no ho sabràs
sí,
fins que acabis el partit.
Però
ho
anirà
a saber.
Ho sabrà tothom al minut.
No, d'acord.
Clar.
Digueu com vulgueu.
Noche de multifútbol.
El que pots dir és que
t'importi un rava què passa als altres partits, i no és el cas. Sí. És igual, no ens encallarem aquí.
És que és
tots depenen de si mateixos.
El Barça, no depèn de si mateix, però tampoc depèn dels altres.
No, clar que no, és que els altres tampoc depenen d'ells mateixos, però per mi, dependre de tu mateix és que els altres partits és com si no hi fossin, i això no passa.
Si el Barça guanya i fa més gols que la resta,
però si fa més gols que la resta.
Jo intento convèncer, però no depèn d'un mateix, és que
encara que fessis més gols que la resta, quedessis fora. Però tu depens del que fagis tu. Has de fer més gols que la resta? Evidentment. Has de guanyar? Evidentment. Segurament no en tindràs empatant? Evidentment que no.
Hi ha un partit en el qual et favoreix, perquè hi ha dos que van per davant teu, que són impossibles...
És que aquesta és la clau.
Que és impossible que els dos sumin 3 punts i que marquin més gols que tu.
És que aquesta és la clau per la qual el Barça depèn d'ell mateix.
Exacte.
O sigui, dos equips que tots dos no poden guanyar.
De fet, clarament, al Barça el que li interessaria és que aquest partit empatessin.
Clar,
perquè s'obririen dues places de top.
Correcte.
Sí, respecte a aquest grup de 8 equips, que en realitat tots depenen del que facin els altres, el Barça és qui té millor posició, per tant, és qui depèn de si mateix.
Clar.
Que no depèn d'ell mateix.
Però és qui té millor posició.
És que igual. No sortirem d'aquí. Perquè... Estem dient el mateix, però...
Escolta, estem d'acord amb que el Barça no depèn dels altres?
Totalment.
Estem d'acord amb que el Barça no depèn dels altres?
Absolutament.
Per tant, depèn d'ell mateix.
Ja està.
El qui no depèn d'ell mateix és l'Sporting de Portugal, que necessita fer més gols que el Barça, perquè va per darrere.
Igual que el Barça, que no pot fer-ne menys que l'Sporting de Portugal.
Fent els mateixos.
Sí, home, però igualment...
Adam... Depèn d'ell mateix.
Jordi...
L'esportiu de Portugal sí, no necessita que... fer-ne més que el Barça.
Ja n'hi ha prou.
Això em porta uns déjà-vus.
No, no, no.
És un debat semàntic.
No, però el que diu el Costa és que si l'esportiu en fot 4, ja no fot un.
Però evident.
No, home, evident.
Però el Barça depèn de si mateix per
evident.
Fer la
5. Sí, però és el que està dient el Costa. Que sí, sí.
Però que l'esportiu depèn igual del partit del Barça que el Barça de l'esportiu. És exactament igual.
Però hi ha una diferència.
Parteixes amb una posició d'avantatge.
Clar, que el Barça està en posició d'avantatge respecte
a l'esportiu. Tu passes no és dependre de tu mateix, vaja, és igual.
No depèn dels altres. No depèn dels altres. El Barça no depèn dels altres. Del partit... no dels altres.
Això, això sí que t'ho compro.
Està bé, no depèn dels altres, però no depèn de si mateix. Ja. Sembla un acudit.
És la classificació de Schrödinger.
Està l'enemigo?
Perfecte. Del partit d'ahir us prego molta síntesi. Us quedeu amb alguna figura?
Fermín.
A favor o en contra?
Pots triar.
No. Home, a mi em va preocupar que jo ja compro... Començaré pel dolent i després diré el bo.
Però recorda el concepte síntesi.
Sí.
És que
el concepte síntesi és molt fàcil.
Ens estàs parant Marc Roses.
El concepte síntesi és... Entenc que el sistema de Flick és molt arriscat, però no et poden fotre un gol en dos corners i després que et fotin un gol després que tu hagis remuntat un partit.
Estem d'acord.
A favor, totalment d'acord, Fermín.
Sí.
Sí, sí, Fermín. Absolutament. El nivell de Fermín, l'actuació de Fermín, els xuts de Fermín, la voluntat de Fermín, el que deia de no ens notàvem amb les mans i els peus, jo tampoc me'ls notava, però jo no havia de jugar a futbol. Em costava obrir el micro, imagino que també deuria costar a la gespa. No entenc, o sigui, estic d'acord que no era una excusa, però és que tot i així Fermín, és que ho va fer tot, no hi havia cap tipus d'intensitat que s'estalviés. És que sóc molt de Fermín.
Grau.
El Barça va lluitar contra els elements, perquè davant hi tenia un equip fluixíssim, començant pel porter. Aquest partit és a l'Spotify Camp Nou, si el Barça necessita fer 8 gols, els hi fa.
Estic d'acord.
I dependent d'ell mateix.
No, encara no dependria d'ell mateix. Per segons qui?
No, ahir. En el partit d'ahir sí que depenia d'ell mateix. Quants gols necessitava per guanyar el partit? Més que els que havia fet l'Eslàvia i així ho
ja
va fer. Farem una pausa,
però,
gràcies.
Aleshores estava pendent dels que marcava l'Eslàvia, no?
Sí, home, evidentment.
Ah. I dels que feia el Chelsea, també.
Sí, també.
Hi ha un moment
també.
Que el Barça era topocho.
Molt bé.
Sí.
Però no, com que no depenia d'ell mateix, ni va fer més gols.
Topocho, magnífic futbolista segons Simeone. No sé si ho heu vist.
És la perla de l'any.
Jo no he parat de donar voltes en tot el dia.
Fa plorar.
Si s'estaven fotent del que l'entrevista va.
És que
si,
jo crec que sí.
Si ho fa genuïnament... Sí? Si ho fa genuïnament...
Si Simeone no ho fot d'aquesta cagada. Jo crec que el vacila.
No sé. O això... O és un tio que només podia estar pensant en aquell moment que acabaven d'empatar un partit que no podien empatar, si no és incomprensible. Però, en fi. Va, que ens està esperant el Marc Roses per completar l'anàlisi d'aquest Eslàvia Barça. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Famílies, prepareu-vos perquè torna al campus Eufòria. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys, si canten, ballen, els apassiona la música i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Sylvie Kaufman, Mark Braid, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Els dijous passaran coses, moltes coses.
Fans On, el programa de l'actualitat del Barça. Amb show, amb diversió, amb entreteniment, amb entrevistes. I tot això des del Foment de Molins de Rei.
Fans On, amb Gerard Romero. Cada dijous a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Els matins del cap de setmana, al suplement...
De seguida, el Tamagotchi del suplement, l'Albert Benet, amb els esports. N'has tingut mai, Albert, de Tamagotchi, tu?
No.
No, però...
Tu sí, no? El
jo
suplement.
Sí, home, i tant.
Soc jo,
sí,
no?
Sí, sí, et cuidem, sí, sí. Et netegem, t'abracem, et curem quan et poses malalt.
Les coses que he d'aguantar a aquesta hora del matí, eh?
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
De seguida, el Tamagotchi del suplement...
Les coses que he d'aguantar...
Champions Way amb Marc Crosses.
Ha tornat la Champions, ha tornat a jugar al Barça i torna el nostre analista europeu, Marc Crosses. Com le va, Way?
Molt bé, Costa, Sònia. Bon any per vosaltres.
Home, igualment.
Bon any.
Molt, això.
Clar, 22 de gener, sí, encara sí. Es pot dir bon any.
Segurament seràs l'última persona amb qui ens felicitarem l'any i això ens fa a tots plegats especials. Marc, abans d'entrar en detalls més futbolístics, abans escoltàvem Fermín explicant que havia estat molt difícil el partit d'ahir perquè li feien mal els peus, les mans, quan va començar el partit. Tu que has jugat a Rússia, dones fe que jugar amb tant de fred és, perdó, una putada?
Sí. I sense perdó també. A veure, hi ha un punt de fred ja que et sobrepassa, que no el controles, fins i tot l'estat al camp, no? Jo potser era una mica... La sensació no hi era allà a peu de camp, però la sensació fins i tot a la segona part que hi havia zones com mig congelades, no? A l'hora de córrer, recordo els últims minuts una carrera d'Araujo per recuperar una pilota pràcticament al córner i se'l veia incòmode, no? Els moviments, la trepitjada... Està clar també, quan vas a la mitja part al vestuari i has de tornar a sortir i escalfar un altre cop és complicat, però al final crec que en un context molt complicat també de temperatura i de clima el Barça acaba responent.
Anant al partit, a part de la victòria, què et va agradar o què no et va agradar del Barça?
A veure, jo crec que hi ha errors de concentració, i està clar, si tornem a la pilota parada i fins i tot si anem als moments claus de la temporada passada, a la semifinal amb l'Inter, no sé si van ser 3 o 4 dels 7 gols que et fan venen de pilota parada, els dos que et fa el Madrid a la final de Copa també, el de Mbappé, la falta i la rematada de cap de Tchouaméni també ve d'un córner, són punts que el Barça ha de millorar, perquè bueno, l'Eslàvia et fa el primer gol, l'Eslàvia t'empata, però al final no deixa de ser un equip que a l'hora de la veritat, per talent, per qualitat, els pots passar per sobre com acaba passant, no? Amb els gols de Fermín, amb el gol de Dani Olmo, però aquests errors de concentració no els pots cometre anant per Europa perquè els acabes pagant molt, molt cars. Deixant això de banda, crec que futbolísticament i tot i les condicions climàtiques el Barça fa un bon partit. Hi ha punts molt alts en alguns futbolistes, crec que a nivell col·lectiu hi ha molt, molt bons moments de joc, tot i baixes importants, sense Lamine, sense Ferran, sense Pedri els últims minuts. Crec que al final acaba sumant els 3 punts, l'única molt mala notícia és aquesta de Pedri, però estàs en situació, crec, no depenent de tu mateix, però sí molt còmode per acabar on pensàvem potser fa unes setmanes, que era complicat.
Marc, jo et volia preguntar pel paper de Fermín, que ahir ja va completar, porta aquesta temporada 10 gols i 10 assistències. Quant val un jugador així en una plantilla?
Però jo crec que ho vam parlar fins i tot a l'estiu, no? Quan ve el Chelsea i ofereix 40 milions, dèiem, bueno, és que si el Barça demà va a buscar un Fermín, i tenim el cas de Dani Olmo, no? Quan va pagar el Barça per Dani Olmo? 50-60 milions.
Sí, no m'equivoco.
Bueno, clar, si demà el Chelsea té Fermín i tu el vols anar fitxat, et demanaran 80, 90 o 100, no? Però més enllà del valor econòmic, el que t'entrega, no? Perquè ara ens anem a lo positiu i els 10 gols i les 10 assistències. L'altre dia a Sant Sebastià hi ha molts moments de desesperació de Fermín, d'una ràbia, d'uns moviments cada vegada que l'àrbit pitava algú, cada vegada que una passada no era positiva, cada vegada que el Barça fallava una oportunitat. És un tio que ho sent molt i que crec que transmet molt, no? I en la línia del que ha mostrat també Rafinha l'últim any i mig, 2 anys, crec que són tios molt importants que acaben impregnant una mica aquesta mentalitat a l'equip. Si després anem a l'anàlisi futbolístic, està clar que és un futbolista diferencial, probablement pels que hem sortit de la Masia, un futbolista diferent, perquè no és el migcampista probablement associatiu, que ve a rebre el peu, que també ho fa, i és una de les seves característiques, però sobretot té una sensibilitat per trepitjar àrea, té gol, té una agressivitat atacant espais que hi ha molt pocs futbolistes al món que la tenen.
Està clar que el Barça té 2 mitjapuntes molt complementaris, però tal com està muntat l'equip, sembla difícil que hi puguin coincidir a l'11. Si n'haguessis de triar un, amb qui et quedaries?
Són diferents, i crec que Dani Olmo l'hem vist també amb la selecció fins i tot, o el Leipzig, jugant des de l'esquerra cap a dins. Crec que és un futbolista més desequilibrant, però sobretot, i després hi ha lesions a vegades que t'arreglen alineacions de cara al partit del Copenhague, doncs ni Frenkie de Jong ni Pedri poden jugar. Probablement veurem a un pivot més fixe, no sé si Caçador, encara amb confiança, o potser Eric també, jugant a aquesta posició, i potser amb